Comencem pel començament, perquè hi ha aquella dita que qui no agraeix, el diable serveix. Així doncs, primer de tot, vull agrair molt sincerament al grup d'Estudis Lleidatans aquesta tan amable invitació. Molt particularment l'amic Miquel Marçal, que va ser el que em va entabanar. Bé, diguem-ho una mica més líricament, eh? Va ser el que em va persuadir captivadorament de la llaminera proposició de fer aquesta conferència. Així que era millor. Bé, gràcies, Miquel. Seguim pel començament, o sigui, pel títol. Ves com veig que ens veuen. A veure, hi ha qui, equivocadament, o no tant, llegint aquest títol, potser s'ha pensat que la cosa anava de broma. Bé, doncs no. El títol obeeix a allò que em va demanar el Miquel, exposar-vos quina és la meva opinió en respecte a què opinen de la nostra festa major, la gent de fora de Sitges, més que què opinen particularment cadascun, que això és força complicat. Com ens veuen? Com estem posicionats, tal com ho ha dit ell? I per això dic, com jo veig que ens veuen, no pas pretenc sentar càtedra, perquè no es tracta d'això, només es tracta de la meva visió, de com veig que és la seva visió, ja veiem. Suposo que sou molts els que em coneixeu pel meu vessant humorístic, els meus pregons satírics, els predicots i testaments de Carnaval, com deia el Miquel, amb aquest currículum tan agraït, per cert, per ser membre cofundador del Consell dels Vulls. El Consell dels Vulls són els redactors dels mítics bancs de Carnaval de Gràcia, des de la seva recuperació, tot just començant als anys 80. I sí, és cert, hi ha qui diu que sóc autor de versos de diables. Bé, això en tot cas no us ho puc confirmar. Ja sabeu que els versos de diables són anònims, ja ho has dit, autor anònim. I si convé, ho negaré tot. Ho negaré tot, sobretot, veient el pa que s'hi dona últimament en això de la sàtira luciferenca, ja ho heu vist. Deixem-ho aquí. Uns quants també em coneixen pel meu vessant de col·laborador de Demà de Publicacions, una mica com ha explicat el Miquel. I uns quants més també coneixen aquesta condició meva de fester i redent, en primer lloc, i després de folclorista vocacional o coneixedor expert de la cultura popular, havent viatjat doncs, in situ i havent viscut nombroses festes, tradicions populars, tant del país com d'una mica més enllà. Tot plegat resulta que, a còpia dels anys, doncs, fins i tot m'hi han anat involucrant en l'assessorament i en l'organització de festes i esdeveniments de poblacions diverses, en la recuperació de balls, en la recuperació de costums perduts. En resum, són més de 40 anys d'estades durant festes determinades, de visites repetides i continuades en molts altres casos, o de visites més o menys puntuals o més esporàdiques en moltes altres ocasions, conformant tot plegat un bagatge de coneixements de centenars d'esdeveniments col·lectius i manifestacions en aquest àmbit. O sigui, més de 40 anys de tenir l'oportunitat d'intercanviar opinions, impressions, xerrades amb els protagonistes i espectadors d'aquests esdeveniments festius arreu del país. Això fa que, efectivament, m'hi ha anat conformant un criteri d'una base, jo crec, àmplia, consistent i coherent sobre com veig que ens veuen. I abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us demani perdó per una qüestió tècnica. M'explico. A diferència d'altres dissertacions, o ponències, o pregons que he fet altres vegades, on acostumo a elaborar i planificar cadascun dels seus capítols, elements o fonaments argumentals, allò separant o classificant i retocant la retòrica, l'oratòria, en funció del fil argumental, bé, llavors podríem dir estructurar el guió o programar l'exposició. En aquesta ocasió he fet quelcom completament diferent. M'he posat davant l'ordinador i he anat escrivint tot allò que, tot i havent-ho rumiat i meditat abans, m'anava passant pel magí en aquell moment, per ordre de caiguda, podríem dir. Talment com si d'una conversa de carrer es tractés, posem per cas, després d'una sortida d'ofici i tot anant cap al concert vermut, anés xerrant del tema amb un amic, parent o conegut. Així doncs, ja em perdonareu si tot d'una sembla que me'n vaig de glorificat a matines, o perdo i resolvo, o capdell i descapdell, o el fil argumental, o bé repeteixo alguna frase o algun fragment que ja he dit abans. Veiem, aquesta hipotètica conversa podria anar així. La pregunta seria, i tu que has tingut i tens l'oportunitat de xerrar a tu amb els festers, organitzadors i també espectadors de moltes festes i actes i fets de la cultura popular i tradicional d'arreu del territori, quina és la percepció que perceps que tenen de la nostra festa gran? Jo podria anar contestant. Tinc la percepció, en termes generals, que la percepció ha anat canviant amb el temps. Cap a pitjor, per ser-ho. Amb el relleu generacional, els relleus generacionals se'ns ha oblidat. Als anys 60 érem una mena de rara avis dels pocs, escassíssims llocs on, encara en plena i voraginosa època franquista, amb la seva campanya permanent de no realment de la cultura catalana, es conservava una tradició festa majorera de forma compacta i consuetudinària. En un altre dia i ocasió seria molt interessant i també profitós elucubrar sobre el per què i per qui aquest servà la festa en aquells anys 60. També tinc una teoria, hipòtesi o suposició particular al respecte. Els anys 70 eren venerats. Com a exemple i paradigma, els nostres grallers, que pràcticament van tocant totes les colles i balls de tota mena a tots els pobles, ciutats, viles i llogarrets de Catalunya. Els anys 80 eren copiats. L'any 79 es reinicien els ajuntaments democràtics i en la falera per la recuperació de la nostra identitat nacional, l'esclat de reescolaments, recuperacions, readaptacions i reinvencions d'elements de la cultura popular i el folklore és extraordinari i calia tenir uns models a seguir. Vilafranca i Sitges, per exemple, sense anar gaire més lluny. Als anys 90 érem substituïts. Els models a imitar ja són els d'alguns d'aquells llocs que van venir la dècada anterior a vendre i ho van saber fer tan bé que, com es diu col·loquialment, l'alumne supera el mestre. Es pren exemple de Tarragona, de Barcelona, de Vilanova i la Geltrú, de Terrassa, de Mataró i fins i tot de Matadepera i de Vilanova d'Escornalbou. Els anys 2000 érem oblidats. A força de promocionar i autopromocionar-se tantes i tantes festes i celebracions i trobades i elements singulars, tant per part dels seus organitzadors com per part dels estaments administratius corresponents, ajuntaments i generalitats, amb Sitges com a excepció, per cert, a base de declaracions de festes i elements patrimonials, nacionals, estatals o de l'UNESCO, amb les que Sitges no hi compta i ni tan sols ho ha intentat, i en funció dels reportatges i recolzament abundós, periòdic, assidu i perseverant dels mitjans de comunicació, de tot un seguit de festes, festetes i festasses, en els quals Sitges no hi treu mai al cap, si no és de forma casual, tangencial i anecdòtica, resulta que el consumidor, espectador català, ja no recorda o no ha conegut mai els mèrits festius sitgetans dels 60 i dels 70. Els anys 2010 potser no existissin. Serveixi d'exemple l'estrena el passat 8 de febrer de la Moixiganga de Barcelona, fet important, per cert, una recuperació molt digna, val a dir-ho, i ho podríem qualificar de recuperació històrica. Aquesta moixiganga va ser apadrinada per dues de les moixigangues més antigues i prestigioses del país, la de Vilafranca, recuperada l'any 1985, i la de Valls, recuperada l'any 1991. També la podrien haver apadrinat la de la Geltrú, recuperada el 1992, o la de Tarragona, recuperada el 2000. Bé, fins aquí ja està tot dit, com veig que ens veuen a grans trets. No he acabat, però puc afegir més coses. Variacions sobre el mateix tema, podríem dir-ho. I fins i tot exemples, casos i anècdotes, si voleu. En realitat, fets prou concrets que il·lustren molt simptomàticament i refermen la meva teoria del com si no existissin. Aquest punt de vista, que pot semblar pessimista, però que òbviament jo només puc qualificar de realista, encara que narrat amb el meu estil vagament i exagerat, ja ho sabeu, ja fa temps que el mantinc, el tinc i el mantinc. I ja fa temps que tangencialment, en el context d'un document que tenia una finalitat força diferent, ja ho vaig deixar escrit. Va ser l'any 2006, quan per express encàrrec del llavors alcalde Jordi Baget, l'amic Antoni Sella i jo mateix vam redactar un estudi referit a festes i tradicions locals. Es tractava d'un avantprojecte de pla d'usos per a la implantació d'un equipament municipal que tingués la vocació de ser destinat a centre de promoció, estudi i producció de cultura popular. Va ser un treball tens i exhaustiu, ambiciós i poc agraït, ni cal dir que va quedar en un despatx de l'alcaldia. Mentre vam estar elaborant, però, i parlo també en nom del Toni, crec que ens ho vam passar força bé i vam aprendre coses molt positives mutuament. Per cert, que coetàniament, en aquelles mateixes dates, jo estava col·laborant en una feina bastant similar i molt més agraïda en quant al resultat i aprofitament. Formava part de la comissió d'experts o especialistes d'arreu de Catalunya, anomenada la taula de la festa, convocats per l'Ajuntament de Tarragona, per assessorar i fixar en un document la definició d'espais i els paldusos de la Casa de la Festa de Tarragona, que es va inaugurar poc temps després. En el document encarregat per l'alcalde, denominat Informe Preliminar del Cau Ferrat de la Cultura Popular, en un apartat sobre la situació global del coneixement de la cultura popular local, hi deia: Sitges passa per ser, en opinió dels seus habitants, un poble farcit d'activitats culturals de relleu i pes específic molt importants. Una part substancial i industrial per a aquesta activitat cultural és la que té el seu origen en la tradició o en el folclore, i que anomenem cultura popular o bé d'arrel tradicional. I també li atorguem un relleu i un pes específic molt importants. Tant és així que no dubtem a asseverar que tot aquest magne moviment cultural popular i tradicional té la seva incidència com un atractiu més en l'oferta externa de la vila. A ser una promoció externa, en el sentit més ampli, un motor econòmic i una font de riquesa primordials per Sitges, que una part de l'atractiu provingui d'allò que s'anomena turisme cultural, que passa per ser d'una qualitat superior al turisme de sol i platja, hauria de tenir el seu relleu i pes específic també importants. Òbviament, no es tracta de qualificar, ni molt menys, els fets culturals d'arrel tradicional com un element de promoció turística, sinó que, coneixent el nivell d'acceptació i demanda que té la cultura popular local com a focus d'atracció de visitants, es pot mesurar millor quin és el coneixement i reconeixement del qual gaudeixen arreu del país. Per començar, si admetem que el fet cultural, popular, tradicional que més visitants atreu és el carnaval, i tenint en compte l'evolució que hi ha hagut pel que fa a la qualificació i comportament dels forasters que majoritàriament el visiten, i pel que fa al desencant generalitzat dels propis agents impulsors i gestors de la festa, és fàcil intuir que el model actual no és el més desitjable. Sobre la Festa Major de Sant Bartomeu, merescudament declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional, cal dir per un costat que també té molts visitants forasters, però és que el mes d'agost, punt culminant de sol i platja, òbviament ja és un mes tradicionalment turístic al 100%. Esclar que, per altra banda, cal reconèixer que a nivell nacional no formaria part del top 10 en un hipotètic hit parade de les festes populars i tradicionals que conformen el circuit lúdic turístic actual. La proliferació de notes, notícies, reportatges i flaixos informatius que sistemàticament poden aparèixer en els mitjans de comunicació d'àmbit nacional pel Carnaval contrasta amb l'anècdota d'alguna referència escrita o cada uns quants anys algun reportatge sobre la Festa Major, però com de passada sempre. I aquest oblit o desconeixement a nivell d'esdeveniment mediàtic de la nostra festa principal és extensible a pràcticament tota la resta d'actes culturals d'arrel tradicional sitgetans. Per la immensa majoria de catalans, Festa Major en majúscules és la Vilafranca del Penedès i cada cop més la Mercè. Santa Tecla és sinònim de Tarragona, Caramelles les de la Barceloneta i les de Súria. Els castells són Valls, Vilafranca i Terrassa. Foc i Gresca a la Clara de Cervera i a la Batum de Berga. Els punts principals de trobada pel que fa a música popular són el Quimpeter de Vilanova de la Geltrú, el Dia del Graller, Vilafranca del Penedès, el Tradicionàrius de Gràcia, les Cantades de Baneres de Cavaller de Palafrugell, el Festival de Música de Cant Antoni Gros, la Festa de la Música per a Cople de Banyoles, la Trobada de Cordionistes d'Arsèguel i cada cop més la Fira de Manresa, la Fira Mediterrània, que es diu ara. Pel que fa al teatre de l'arrel popular, les iniciatives locals no tenen una dimensió que vagi més enllà del terme municipal i són encara escasses. Fer un repàs, no gens exhaustiu, dels actes qualificats com a festes, fires i festivals d'arrel tradicional que s'anuncien, s'expliquen i es recomanen en llistats genèrics a través de les principals pàgines web que presten aquest servei, així com dels esdeveniments d'aquesta naturalesa que tenen pàgina pròpia, o bé un enllaç en altres pàgines temàtiques, o apartat exclusiu mitjançant la pàgina principal de l'Ajuntament corresponent, fent un repàs del curs de l'any, d'algunes revistes que es destaquen per la seva agenda de tradicions o festes o actes de la cultura popular, com Descobrir Catalunya, Caramella, Folk, suplements setmanals de diaris com El Periódico, La Guàrdia o l'Avui, i seleccionen aquells actes que més es repeteixen, dona un resultat que representa en resum els centenars de fets festius o de vel tradicional que més constància tenen o que més es publiciten. La presència d'actes sitgetans és testimonial. Aquí, en aquest estudi, acompanyàvem un annex bastant lluixut, estadístic, demostratiu d'això que explicàvem. En aquest resum, no s'han tingut en compte els tallers, cursos, seminaris, escoles de música popular i altres accions similars que institucions públiques i entitats privades programen al llarg de l'any, amb l'afegitó dels cursos d'estiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el FESTCAT. Aquest darrer punt té íntima relació amb l'aprofitament de les infraestructures turístiques per atreure visitants a un argument de la cultura popular i tradicional. Dels centenars de simposis, congressos, cicles, seminaris, cursos o tallers que cada any celebren a Sitges, els que han estat dedicats a la cultura popular o festiva o tradicional en qualsevol dels seus vessants, amb vocació nacional o, si més no, ultralocal, en els darrers 15 anys, han estat escassos, per no dir inexistents. Aquesta manca de coneixement i reconeixement extern i global dels valors, si més no potencials, pocs o molts, que té la cultura popular i tradicional local, es veu agreujada per la manca d'una unitat d'acció i l'absència tant d'instruments com d'acció i criteris generals que igualment són escassos. Escassos són els instruments per donar a conèixer les realitats de la cultura popular i tradicional que existeix fora dels espais més propers. Aquest és el temps que formava part d'aquest estudi, d'aquest informe, i que penso que s'escau perfectament el motiu d'aquesta conferència. Ja ho veieu. D'això fa més o menys 8 anys i no em sembla que la situació hagi millorat. Veureu, us proposo una prova molt senzilla. Molts dels que sou aquí i no heu anat mai ni a la Patum de Berga, ni a la Clara de Cervera, ni a la Cantada de Baleres de Calella de Palafrugell, ni a la Festa Major de Vilafranca, ni a la Processó de Verges, ni a veure la dormida de la família Rolafaves a Mataró, ni a la Santa Tecla Tarragonina, ni a la Mercè de Barcelona, ni a cap d'aquestes festes que tant es promocionen pels mitjans i que fins i tot es retransmeten en directe o en diferit i que ocupen planes de diaris i revistes any rere any, ja fa dies, per cert, que els diaris en van plens de la Festa Major de Gràcia, ara mateix. Tot i no haver-hi estat mai, de ben segur que les coneixeu i que en sabeu els detalls més destacats. Això perquè, doncs, gràcies a l'allau d'informació que en rebeu. Els bergadans, els cervellins, els graciencs, si no han tingut mai la pensada, casual o no, d'aterrar per Sitges per Sant Bartomeu, difícilment tindran coneixement dels detalls de la festa o ni tan sols en sabran la seva existència. I tot i amb això, seguim creient que la nostra Festa Major és la millor del món, que potser sí, i que tot el món pensa el mateix, que això potser no. Tot això vindria a corroborar una teoria que diu que en el camp de la cultura popular i tradicional Sitges pateix un dèficit produït pel que podríem anomenar endogàmia festiva. I seria bo aprofitar aquesta ocasió per analitzar-ne alguna de les seves possibles causes. Per un costat, és evident que hi ha manca d'una projecció externa per part de la societat civil involucrada i per part de l'administració. Bé, ni forma ni comenta, no n'hi ha. L'amic Dani Piques, en un article en el Fogall d'aquesta Festa Major, titulat Desventures de documental, sobre el documental de l'ocupació de béns populars de Sitges, Sitges, sentiment de festa, diu que la nostra festa tenia un gran dèficit pel que fa a les imatges enregistrades, més enllà dels documents domèstics o de les fotografies que cada any fem. Hem de retrocedir fins a mitjan dels anys 90 per trobar un altre document audiovisual en format de documental, produït aquesta vegada per TV3, dins del programa Tarasca, a part d'altres petits reportatges de televisions locals. I més endavant, el Dani Piques afegeix en aquest article. La manca de registres de la Festa Major que comentàvem abans no és un cas excepcional. Podem entendre que turisme no tingui documents promocionals de la festa, però que no tingui cap vídeo promocional o publicitari pel municipi és sorprenent i preocupant, si tenim en compte que és una vila que viu pràcticament en exclusiva del tercer sector i que presumeix de ser puntera en el turisme de qualitat i en la diferenciació. Ja veieu, potser això de no fer res perquè ens vegin a fora, però pensar que igualment tothom ens està mirant i admirant no és exclusiu de l'àmbit festiu, potser forma part del tarannà sitgetà. Sobre el documental de l'ocupació, independentment que agradi més o agradi menys la proporció d'imatges de barrets de palla, de birres o d'enceses a càmera lenta que hi surten, o la manca de plasmació dels balls parlats, una de les veritables joies patrimonials de la nostra festa, cal dir, sense embuts, que és un projecte ambiciós, agosarat i lloable. Sobre els efectes d'una bona promoció, que pot ser més important però pas un bon producte, podem tenir l'exemple de la cantada de maneres de Calent i de Palafrugell, de la qual seria també força interessant i profitós un dia o altre parlar dels seus orígens, fins a començaments dels anys 70, passant per la presència dels reis d'Espanya l'any 78 i la repercussió mediàtica posterior. Més que res, per veure i analitzar com una, amb perdó, conya marinera, mai més ben dit, amb la deguda programació, intenció, deliberació i promoció, ha esdevingut una de les icones de la cultura popular catalana. La nostra festa major, amb una potencialitat molt i molt superior pels seus orígens, contingut, continuïtat i riquesa del seguici i diversitat dels àmbits que abracen, ha esdevingut el que ha esdevingut, i no és pas cap icona en l'imaginari col·lectiu català contemporani, precisament. És que, de vegades, sembla que no solament no ens sabem promocionar, sinó que ni ens interessa ni ens importa el que realment pensin o diguin de la nostra festa. Una actitud que, quan la fem manifesta, a mi em recorda molt la faula aquella del raïm i la guineu, que quan no les pot haver, diu que estan verdes. Un petit exemple molt anecdòtic. A la pàgina web del Departament de Cultura de la Generalitat, en l'apartat de Patrimoni Festiu, secció Festes Majors, hi apareix una relació o selecció de festes majors en les que hi figuren la Festa Major de Gràcia i la Festa Major de Sitges, una al darrere de l'altra. Una fotografia il·lustrativa i una petita ressenya a cadascuna. La ressenya de la Festa Major de Gràcia diu: el principal atractiu d'aquesta celebració és poder contemplar els seus carrers profusament guarnits, corulls d'imaginació, i poder gaudir d'un programa d'actes tan extens com variat al llarg de tota una setmana, del 15 al 21 d'agost. I la ressenya de la Festa Major de Sitges diu: el principal atractiu d'aquesta celebració és poder contemplar els seus carrers profusament guarnits, corulls d'imaginació, i poder gaudir d'un programa d'actes tan extens com variat al llarg de tota una setmana, 23 i 24 d'agost. És evident que es tracta d'un error d'allò tallar i enganxar on no tocava, però fa mesos i mesos que hi és i no passa res. És una anècdota, un detall sense importància, si voleu. Però si la ressenya equivocada fos a l'inrevés, ja us puc assegurar que la Fundació Festa Major de Gràcia o la Coordinadora de Colles de Cultura Popular de Gràcia o el propi Consell de Districte ja haurien posat el crit al cel i ja s'hauria identificat i arranjat. Un dels motius que fan que no anem bé, doncs, crec que és el nostre xovinisme malentès. Això també ja ho vaig escriure en un programa de Festa Major de fa més de 20 anys, que no rellegiré. Som sempre els primers i els millors. Però per ser els primers hi ha d'haver uns segons, i uns tercers, i uns darrers, i per ser els millors hi ha d'haver uns pitjors. És a dir, que no podem qualificar-nos de millors sense qualificar els regulars i els pitjors, o sigui, sense comparar-nos amb altres. I si no coneixem d'altres, no és possible la comparació, i per tant no és possible una qualificació. Detall pràctic. Fa uns quants dies, en una xerrada llarga i amable, amb una persona molt significada de la nostra festa, parlant del Castell de Foc, em va assegurar amb tot el convenciment que el Castell de Foc de Sitges era el millor del país, o un dels millors del país. Jo li vaig preguntar, amb una mica de mala fe per part meva, això no ho coneixem, entenem com a país tot l'estat, i ja vaig dir, deixant de banda el País Valencià i les seves macroexhibicions pirotècniques falleres, que quants castells de foc havia vist en el darrer any per fer-ne la comparació i concloure que el nostre era el millor? Més de 10, si no 7, menys? La resposta va ser cap. O sigui, ens atrevim a comparar i pontificar sobre les nostres festes en respecte a les de la resta del món i a molt estirar. Hem vist la diada castellera de Sant Fèlix i la pujada i baixada de l'ermita de Sant Pau. Ah, i per la tele, potser. Per cert, que si mirem els pressupostos dels castells de foc de les Rodalies, una bona manera de fer comparances, veurem que encara el de Sitges és superior, tot i que no té la gran diferència que podia haver tingut fa anys. A Sitges hi destinem uns 38.000 euros, i els castells de foc, que estan en contínua promoció i ascens, hi destinen quantitats també importants, que cada cop se'n recosten més. exemple, a Santes de Mataró, en guany, arriba als 29.000 euros. Clar, no ens podem comparar amb els 54.000 de Gijón, o amb el Pino Musical de la Mercè, o amb pocs de concursos. Ja sabeu que els concursos, independentment d'una quantitat fixa, més el possible premi, el que fan per poder guanyar el concurs és disparar molt més del que perceben, disparar pel damunt del pressupost. Llavors, no seria comparable. No obstant, no en dubteu i no patiu. El nostre castell de foc, tot i amb que fa 8 anys ens hi gastàvem de l'ordre de 10 o 12.000 euros més, segueix sent, amb matisos, un dels millors. El nostre xovinisme, però, ens va ser capaços de proclamar les més excel·lents i extraordinàries virtuts de les nostres festes sense cap pas arrel que ho sustenti i a sobre ens ho creiem. Un exemple paradigmàtic. Els dels temps haureu sentit a dir i haureu fins i tot llegit i potser haureu repetit com un mantra la lletania aquella de el carnaval de Sitges està considerat dels 10 millors del món. Bé, és cert que a l'avantguàrdia del 2 de febrer del 2013, en la secció semanal Viajes, la periodista, ara periodista, abans càrrec important de l'administració, Magda Vigues, signava la seva selecció personal, dels 10 millors carnavals del món, i en aquest rànquing, selecció personal, de fet, incloïa Sitges. Però aquesta era només una opinió, una selecció d'una periodista a càrrec d'una pàgina de viatges, un diari de Barcelona, que està a 25 minuts en terra de Sitges. Per costar-nos a intuir si la resta del món opina el mateix o no, si realment fora i lluny de Sitges es considera el nostre carnaval com un dels 10, 20 o 30, tal li fa, més importants del món, caldria consultar pàgines similars de més llocs, bé? Si no de tot, de bona part del món, per això hi ha la internet. I aquest divertimento m'hi vaig dedicar durant un bon grapat de dies a estones perdudes, a consultar pàgines on sortissin seleccions, rànquings o recomanacions dels millors carnavals del món. Majoritàriament, pàgines de viatges, com la de la Guàrdia, de Cultura, de diaris i analistes, tots els diaris importants d'Europa, d'Amèrica, revistes especialitzades, revistes de viatges, agències de notícies, pàgines especialitzades en festes i tota mena de blogs. Vaig explorar, utilitzant diferents fórmules de cerca, top 10 carnivals, the best carnivals of the world, los mejores carnivals del mundo, ranking of carnivals, los más famosos, etc. etc. Pàgines en anglès, en francès i en castellà. Per si un cas no vaig buscar en portuguès, perquè ja sabeu que és la part oficial del Brasil i ja sabem que els 10 primers ben sigut tots brasileros. Per tant, aquí no hi vaig buscar. I vaig afegir, però, fent una mica de trampa, una trampeta, per afavorir les expectatives classificatòries de Sitges, la fórmula els millors carnivals d'Europa. De tot ten carnivals of Europe, pensem. Després de varis, bastants varis, centenars de consultes, i d'anar notant noms i puntuacions, la classificació final dels 10 millors carnavals del món, per cert, per una notable diferència envers la resta, va ser Rio, Venècia, Nova Orleans, Oruro, Barranquilla, aquests dos darrers ja sabeu declarats patrimoni immaterial de la humanitat per l'UNESCO, Tenerife, Colònia, Quebec, Niça i Nottingham, a Londres. No hi sortia, Sitges. I encara pel davant seu s'hi classificarien Vinch, de Bèlgica, Dunkerque, de França, Cádiz, Les Palmes, Avilés i Àguiles, d'Espanya, Puerto Príncipe de Haití, Txeca de Croàcia, Mazatlán i Veracruz de Mèxic, el Callao de Venezuela, Santo Domingo i San Pedro de Macorís a la República Dominicana, les Tables a Panamà, Patres de Grècia, Salvador de Bahia, São Paulo i Olinda del Brasil, Porto Espanya, Trinitat i Tobago, Múnich i Berlín i Düsseldorf d'Alemanya, Goa de Índia, Montevideo d'Uruguai, Encarnación de Paraguai, Pasto de Colòmbia, Viareggio d'Itàlia, Nadur de Malta, Limassol de Xipre, Basilea i Lucerna de Suïssa, Torres Vedras de Portugal, Kingston de Jamaica, Buenos Aires, Humahuaca i, perdoneu que em costi pronunciar això, Gualeguaychú d'Argentina. Bé, no us vull cansar. El lloc ocupava el carnaval de Sitges, això sí, exequa amb tota una tira, i havent fet la trampeta aquella d'Europa, és el 107. Sense la trampeta potser estaria entre el 300 i el 400. Abans que m'oblidi, i tornant allò dels temps passats i l'aprofitament de saber vendre bé l'imatge a l'exterior i haver de passar-nos la mà per la cara i tot plegat, Us faré una pregunta retòrica. Segons el sentiment i coneixement popular i mediàtic actual, quina és la festa major que ostenta la denominació de la més típica? Exactament, la d'Infranca. Com ho veig i què hi veig al respecte? Bé, doncs ara ho veureu i s'obren comentaris, eh? Només un greu. Pòster de la Festa Major de Sitges de l'any 1935. Per als que esteu a la darrera fila, aquí dalt de tot, al costat de Festa Major de Sitges, dies 23, 24, 25 d'agost de 1935, diu la més típica i tradicional de Catalunya. Ja, sense comentaris, eh? Bé, retornant a aquell informe que vam fer l'autorització de jo i que parlàvem de simposis i de tallers de cultura popular, remarcant la seva importància com a fòrums més interessants per intercanviar coneixements, doncs allà s'hi acostumen a reunir experts, coneixedors, animadors i gestors culturals de tot arreu, s'hi estableixen complicitats molt profitoses, etc. Val a dir que els campus de cultura popular són el caldo de cultiu dels coneixedors de la festa, i és on es transmet i es fa arribar d'aquesta manera a tots els pobles dels assistents, a part dels coneixements específics del tema tractat o del curs o del taller corresponent, doncs subliminalment la importància de la festa de la qual s'ha donat exemple. Des de fa un cert temps, a més, la Direcció General de Cultura Popular organitza jornades de divulgació adreçades primordialment a tècnics municipals de cultura. L'absència de sitgetans en aquests fòrums, campus i jornades és també proverbial. Jo sempre m'heu d'assistir, tant com puc, i bé sigui com dient o algun cop com a ponent, com el FESCAT de Líbia, que ja no es fa, o el Campus de Cultura Popular de Sant Quintí de Mediona, celebrat per primer cop, ara tot just fa unes setmanes. En aquests fòrums, és on he pogut constatar, llevat del grup dels més entesos, dels pobles de la cultura popular, per entendre'ns, que el desconeixement de la realitat festiva sitgetana és molt gran. I resulta fins i tot enutjós veure com molts dels participants tenen més idea i noció no solament d'aquests esdeveniments d'arreu del país que tenen el seu acte homònim o molt similar a Sitges, com puguin ser caramelles, festes majors o carnavals o processons del Divendres Sant, sinó que també, o sobretot, tenen molt més coneixement d'actes que no tenen per un bon calendari sitgetà i que a nosaltres ens poden semblar alguns, com a mínim, o si més no, peculiars. Aquelarres, arrossegament de pots, baixada de rais, festes medievals, cuita de rajoles, tires i festes temàtiques com les de la mel, el suc, la poma, la sal, el canti, el cironet, el flavió, la llana, segar i batre, les fires agrícoles, avícoles i ramaderes, la garratxa i el bunyol, titellaires, tractoristes, herbes remeieres, fires d'oficis, els tres toms, la festa de les dones, moros i cristians, la carbonera, la crema del carro, la matança del porc, la morisca, el pessebre vivent, la sardana de l'alcalde, el triunvirat mediterrani, les falles, els rats de mentons, la diada del cargol de punxes o la setmana de l'ancià, i només per posar uns quants exemples. Hi hauria altres petits detalls que no ajuden precisament a que la nostra festa sigui més coneguda. No tenim l'hàbit ni gaire l'oportunitat de realitzar intercanvis de colles balls entremesos, potser per l'estructura actual de la nostra festa major. No tenim el costum, llevat d'esporàdiques i extraordinàries ocasions, de portar convidats a la festa. A mi sempre m'ha fet una mena d'enveja veure el balcó semicircular de l'Ajuntament de Berga ben farcit de convidats forasters. Tots aquells que entren al seu poble en fan una bona propaganda de la Patum de Berga. Gairebé mai hem organitzat cap mena d'exposició itinerant per mostrar arreu imatges, vestuari, estris o elements del nostre folclore, com ho fan altres llocs. I com molt bé diu el Xavier Durant en un article que us recomano del programa de Festa Major d'enguany, ens falta la marca Festa Major de Sitges per posicionar-nos, per ser coneguts i per ser reconeguts. L'Ajuntament, com deia el Miquel, expressava la voluntat de donar passos en aquesta direcció, amb aquest projecte de centre d'interpretació de la festa. I avui mateix, en aquest moment, s'està presentant al Centre Cívic La Violeta de Gràcia, en plenes festes, el documental de l'agrupació de ball sobre la nostra festa major. Abans, en aquest acte a Gràcia, hi s'hi hauran presentat les miniatures metàl·liques dels gegants de Gràcia, que és obra de l'empresa sitgetana Figura't, amb una xerrada a càrrec del Nacho de Reset. I encara que els sitgetans tampoc no ens distingin massa per ser assidus en sortir a veure altres festes, val a dir que des de fa un temps cap aquí comencem a tenir una nòmina de joves festers que fan quilòmetres per anar a veure padums, castells, correfocs, bruixes i pirates. Bon signe. Bé, potser que ho anem deixant aquí, amb aquestes tres notícies, aquests tres brots verds, perquè si això fos la conversa fictícia aquella que deia abans, tot anant caminant de la plaça de l'Ajuntament cap al Prado del Retiro per escoltar el concert vermut, amb l'estona que fa que xerro, ja hauríem arribat a l'hora del cafè-concert i ens hauríem perdut el dinar de festa major. Acabem, però, fent una conclusió un xic més falaguera, una mica més d'ànim. Aquesta visió del que jo veig de com ens veuen a fora refereix als forasters en general, al públic en general, als catalans en general, als festers no habituals, als turistes ocasionals i als mitjans de comunicació, també. Són la immensa i absoluta majoria, però, no obstant, cal pensar que la visió que tenen els forasters, que són festers i rebents com jo mateix, i sobretot la que tenen els entesos, els estudiosos de la festa, i d'això em pot donar fe, és molt més positiva i agradable. Ara, som la immensa i absoluta minoria, però els entesos segueixen reconeixent-li tot el mèrit i potencialitat sense defugir la mateixa visió crítica pel que fa al deteriorament de la projecció exterior, un reflex potser del deteriorament d'algun fet, àmbit o segment intern de la festa. Alguns d'aquests entesos i especialistes també han dedicat algun retret a la nostra festa major, referint-se a la desvirtuació de l'entrada de gallers o la pèrdua del simbolisme que va representar deixar de donar les espardenyes als balladors, o la pèrdua de rigor en la conservació d'algunes coreografies, músiques o trets característics i tradicionals, així com una certa mancança pel que fa a la gestió de la producció tècnica de la festa. Recordem, però, sense nostàlgia, frases escrites ja fa temps, com per exemple en el llibre Festes de Catalunya, editat l'any 2001, de Jordi Beltran, quan diu: "La festa major de Sant Bartomeu de Sitges és un oasi de tradició en una població inundada de turistes." O en el llibre Festa Major, de l'any 1969, de Josep Maria Espinàs, quan diu: "Al lector li agradarà de passar de les festes majors grosses, com les de Vilafranca, Sitges i Olot, a les festes més humils." Aquí veiem que els entesos ens veien, o ens veien abans, però de ben segur que encara ens veuen ara, amb molt bons ulls. En definitiva, els qui saben com, quan i on mirar, ens miren com jo espero que vosaltres haureu vist aquestes cabòries festes majoreres meves, amb tot el carinyo cap a la Festa Major de Sitges. Moltes gràcies.
Sempre després de la conferència obrim un torn de paraules. Si algú vol fer alguna pregunta o fer algun comentari, si no, esteu tots convidats a...